I volem parlar del teu nou llibre, del segrest i de la teva tornada amb aquest Exitós Crims, que ja tenim de sempre aquí a Catalunya Ràdio i ara tornes a TV3 els dilluns. Comencem, si et sembla, per la novel·la, pel llibre.
Molt bé.
Doncs parlem d'aquesta novel·la basada en el segrest de la farmacèutica d'Olot, en català a través de La Campana i en castellà a través de Reservoir Books. Per què el segrest de Maria Àngels Feliu, Carles?
Perquè no s'havia explicat mai de manera completa des del punt de vista de la víctima. I, per cert, m'agrada molt que utilitzis el terme novel·la perquè és com està plantejat, tot i que és real de punta a punta. Però sí, sí. Aquest és un cas que tothom li sonava, tothom havia sentit parlar, tothom ha sentit parlar de la farmacèutica, del segrest de la farmacèutica, però no s'havia escrit la seva història completa. Primer van fer el podcast a Catalunya Ràdio, i ara ha vingut aquest llibre que ve a completar la història, no? La fa més redona, la fa més madura, i crec que s'explica molts més detalls i hi ha moltes més coses.
Com t'has acostat a aquesta història? Des de quin punt de vista està escrit?
Mira, la meva idea era donar resposta a tots aquests dubtes que quan tu parles de la farmacèutica la gent li té el cap, no? Si tu surts al carrer i preguntes us sona la farmacèutica d'Olot? Sí que és veritat que un 45% de la població d'avui en dia, quan amb ella la van segrestar, o encara no havia nascut o tenia menys de 10 anys, i per tant potser no els hi sonarà, però a la gent d'una certa edat a tothom li sona. I a tothom li sona coses estranyes i coses rares, perquè tenim tendència a creure-nos lo negatiu. I a mi em va semblar que era de justícia explicar la veritat d'aquest segrest, sobretot des del punt de vista de la víctima. Com ho va viure ella des de dins del forat, a on va estar 492 dies, 16 mesos, tancada en un forat sense llum natural i malvivint. I aquesta és la perspectiva del llibre.
S'ha dit moltes vegades, però aquesta dona va viure un doble malson, el segrest pròpiament dit i tota la rumorologia que hi va haver quan va ser alliberada.
Sí, senyora. Aquesta dona va tenir aquest doble malson perquè el segrest, evidentment, és duríssim. Clar, imagina't, 16 mesos, que són 492 dies, eh? Això, dir-ho ja és garrifer, però viure-ho devia ser terrible. Però després, quan va sortir, sempre se l'ha culpabilitzat. I jo crec que aquest és un dels grans problemes que li ha tocat viure a la pobra Maria Àngels Feliu. Aquest sentiment de culpa de per què a mi, no? Que és una mica un sentiment de culpa que li toca viure a totes les víctimes, perquè la nostra societat no acompanyem a les víctimes, les estigmatitzem, les assenyalem. La nostra societat no es pot fracassar, no et poden violar, no poden abusar de tu, no et pots equivocar. És igual, qualsevol cosa d'aquestes, si no hi ha una gran victòria, la gent t'assenyala amb el dit. I en aquest cas, amb aquesta senyora, quan va sortir del forat, la van criminalitzar, la van culpabilitzar, la vam, entre tots, mitjans, societat, estigmatitzar. Sí que va trobar el carinyo de la família i de la gent d'Olot, però en general ella sempre s'ha sentit assenyalada. I això és una cosa contra la que he volgut lluitar.
No és el teu primer llibre, el primer, 13 cases i 3 morts, va sorgir d'una investigació que estaves fent a TV3.
Sí, jo vaig treballar pel 30 minuts a TV3 i vam anar a Tor amb el Pol Izquierdo i el Pepe Domènech i a partir d'allí vaig començar a estirar el fil i després vam fer el 30 minuts, però després durant molts anys, 8 anys per ser més exactes, vaig continuar investigant, vaig fer llibre i després no he parat mai d'investigar. De fet, no he sigut jo tant que he anat a investigar, sinó que la gent que sabia coses m'ha anat trucant i m'ha anat portant coses a mi, perquè m'ha anat arribant de tot, al voltant de tot. Però bueno.
Fa dues setmanes va començar la segona temporada de Crims a TV3. Com tries els crims que portes tant a la ràdio com a la tele?
És una fórmula màgica com la de la Coca-Cola.
Per tant, no ens la diràs.
No, sí. Mira, la idea és que nosaltres el que fem és narrar històries. Aquest és el gran objectiu. No busquem resoldre crims, no busquem altra cosa que acompanyar i informar a la gent narrant bones històries. Llavors, primer necessitem que aquell cas tingui girs de guió, no? Que la investigació no fos fàcil i que hi hagués diferents sospitosos, diferents possibilitats, que fos interessant des del punt de vista policial. Després, que puguem trobar material audiovisual d'aquell cas, que puguem trobar vídeos, que puguem trobar arxiu, que puguem trobar el sumari, i després que puguem trobar testimonis el més directes possibles d'aquella història, ja sigui els Mossos o els policies que ho van investigar, o els jutges o fiscals, o testimonis directes, o familiars, o gent que realment ho va viure de prop. Amb tot això junt, ho acabem d'analitzar i aquí fem la tria.
Un dels casos exitosos va ser justament el de l'Helena Jubany. Hem tingut novetats aquesta setmana. És un cas que es va reobrir precisament gràcies al CRIMS. La família tenia l'esperança de que això es pogués reobrir i l'Audiència de Barcelona aquesta setmana els ha tirat una gerra d'aigua freda.
Sí, jo crec que ha sigut una injustícia legal, perquè la interlocutòria de l'Audiència de Barcelona, de la Sala Tercera, probablement és legal, tècnicament probablement és correcta, però jo crec que és injusta. No és conscient o no vol ser conscient de la injustícia que fa. Aquest tipus de decisions, per mi, allunyen la justícia del ciutadà, perquè era tan evident que hi va haver una mala instrucció i ho reconeix la pròpia interlocutòria de l'Audiència de Barcelona. Però, en canvi, no volen reobrir el cas perquè diuen que les proves que s'han aportat no són prou noves, que el seu dia ja es van jutjar o ja es van considerar. I es van considerar malament, que ho diu la pròpia interlocutòria. Però, com que ja es van considerar, ara no toca. Jo crec que això probablement és una injustícia legal.
Doncs en continuem parlant, digues.
De totes maneres, perdona, si sortís algun testimoni nou de veritat, la cosa continuaria podent-se obrir, Vull dir que no s'ha acabat aquí. Que si realment aparegués algú nou, això la cosa canviaria. Jo crec que hi ha persones al voltant del principal sospitós que no sé com tenen la consciència, però algun dia s'haurien de mirar al mirall amb una mica de consciència, social, no? Perquè aquí es va assassinar una noia i això és molt greu.
En continuarem parlant segur. Carles Porta, moltes gràcies i molts èxits.
Moltes gràcies.